Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. Les 10 Càritas catalanes han atès un 63% més de persones en els programes de primera resposta al Covid-19, segons la memòria 2019 de les diocesanes amb seu a Catalunya, que s'ha presentat aquest matí en una conferència informativa al Col·legi de Periodistes. Segons el document, una de cada tres persones ateses durant l'estat d'alarma no havien necessitat mai abans l'ajuda de l'entitat catòlica durant el 2019. Les Càritas diocesanes catalanes van acompanyar un total de més de 217.000 persones amb una inversió de més de 45 milions i mig d'euros. A l'acte de presentació han intervingut el cardenal Joan Josep Omella, el president de Càritas Catalunya Francesc Roig, i també en representació de diversos àmbits de Càritas Catalunya, Cora Mazo i Anna Roig. Òmnium Cultural ha decidit suspendre la Festa per la Llibertat, que se celebra cada any al Passeig Lluís Companys de Barcelona l'11 de setembre, per tant, s'havia de fer demà. Aquesta era la 20a edició i s'havia celebrat de manera ininterrompuda, però enguany l'entitat ha anul·lat els tradicionals concerts multitudinaris per seguir les recomanacions sanitàries derivades de la pandèmia del Covid-19. Dades sobre els contagis de coronavirus a Catalunya, que tornen a pujar. Si aquest dimecres les dades facilitades per Salut comptabilitzaven 759 nous positius, dimarts n'hi havia hagut 1.193, però avui les dades recullen 977 contagis nous. El Congrés dels Diputats ha votat avui contra les dues esmenes a la totalitat que el PP i Vox han registrat com a alternativa a la regulació de l'eutanàsia proposada pel PSOE. Els dos partits de l'oposició, contraposaven a aquesta reforma una llei de cures pal·liatives. I recordem que ha mort als 68 anys el cantant i cofundador de Cool and the Gang, Ronald Bell. Fins aquí l'actualitat. Tornem amb més notícies a les 5.
Ràdio Estel. Està, sí? I sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. Descobreix la cultura més emblemàtica de Bulgària amb el Club Més Amics. Del 16 al 23 de setembre farem una ruta pels seus monestirs més representatius. Rozen, Rila, Bakovo, Sokilski i molts d'altres. Del 16 al 23 de setembre, els monestirs de Bulgària amb el Club Més Amics. Més informació a Root Travel, 93 467 32 44 i a clubmes.cat.
Vivim una situació inèdita. No ens podem apropar a menys de 2 metres. Malgrat la distància, milers de persones ens necessiten més a prop que mai. Omple aquests 2 metres amb la teva solidaritat. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat. Càritas, a només 2 metres de tu.
L'11 de setembre es veu i s'escolta a Ràdio Estel. A les 10, Història de Catalunya amb cançons, amb les veus de Lloll Bertran, Lluís Soler i molts d'altres, i l'Orquestra Simfònica de Barcelona. A les 11, Veles Events, el 50è aniversari de la publicació de l'històric disc de Raimon. I a les 12, Josep Carner en la memòria, 50 anys de la mort del gran autor català. El teu 11 de setembre, viu-lo i escolta'l a Ràdio Estel. Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4 i 4 minuts, i això és Montperico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Javier Alfaro, Carlos Farlo, qui us parla, Josep Sánchez, els comandaments tècnics, el Jordi... No, el Toni Huguet. Acabem avui la primera setmana de Montperico a les portes del primer partit de la pretemporada. Una tornada a les zones afectada per la pandèmia que ens limita en l'aforament a l'estudi i pel retras de les competicions, però amb la il·lusió intacta de cara al començament d'una lliga que ha de ser històrica per l'Espanyol. A continuació escoltarem les paraules del tècnic Perico en la prèvia de l'estrena contra l'Albacete. Torna al futbol i comença l'operació tornada a la primera. Som-hi, Pericos! Dijous, el dia que dediquem a recordar la història de l'Espanyol amb la Fundació. Però abans de tot, anem a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
Pericos des de casa, però sempre blanc i blaus. Ara ens cal ser més blanc i blaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Buenas tardes, Javi. Ahora ya sí que estamos a un pasito de empezar.
Buenas tardes. La verdad que sí. Yo, si te digo, lo cierto es que ni recordaba que mañana es día festivo, y esto lo puedes corroborar tú, que yo daba por hecho que había programa mañana, y lo puedes corroborar, quiero decir, porque no lo hemos comentado, quiero decir, off the record, pero yo daba por hecho que mañana todavía... O sea, me extrañaba que hoy hablase Vicente Moreno y
claro.
Mañana.
Pues sí, mañana es fiesta.
Imagínate.
La diada.
No, el fútbol nunca para, el fútbol nunca se detiene y el fútbol nunca tiene fiesta. O sea que... Pero bueno, efectos prácticos sí, ¿eh? Así que ha hablado Vicente Moreno hoy. O sea que hoy es prácticamente la previa de ese partido del próximo sábado a las 9 de la noche.
Pues sí, pues si te parece, anema barraca, como se dice normalmente, y vamos directamente con la rueda de prensa. Va. Y la primera pregunta, evidentemente, era cómo llega el equipo a este primer partido de Liga. Y esto decía Vicente Moreno.
Yo creo que arribem molt bé. De veres que ha sigut una pretemporada, un període de preparació pues, un poc atípic per moltes coses que ja sabeu de pues, la situació actual, que no sols nosaltres estem, sinó que està tot, pues, tots els equips. Però bueno, al final és una qüestió d'adaptar-se i en aquestes circumstàncies crec que arribem molt bé. Jo veig l'equip il·lusionat, en ganes de que arribi el partit del dissabte, en el seu tono físic. Està clar que a medida que vaig passant el temps, pues, ho creu que pues, totes aquestes idees i tot el que tu vols de l'equip pues, anirà consolidant-se més, però bueno, jo crec que arribem bé i en ganes de competir, no? Que per a mi és lo més important. I el balanç ha sigut positiu. Positiu perquè bueno, arribes a un lloc nou, que lo més important pues, és un poquet, una mica pues, adaptar-te tu a tot el pues, tot lo que hi ha dins i fora del club, pues, a una ciutat nova. I jo crec que tot això, sobretot perquè no són tanta gent que s'han incorporat, ho han fet de forma ràpida. Entonces, pues un poc el que buscàvem i l'objectiu d'aquesta pretemporada de conèixer ràpid, d'intentar que aquestes idees se consoliden, pues jo crec que ho han aconseguit, així que en principi pues el balanç és positiu i estic content.
De momento, el técnico valenciano, muy positivo. Y eso nos gusta porque además tiene un mensaje muy claro. Y si la afición, veníamos diciendo estos días que ya nos hemos hecho a la idea de que estamos en segunda, pero precisamente se le preguntaba al técnico si los jugadores están preparados para ese cambio, para jugar en segunda división. Esto nos decía.
Habitualmente todos los equipos que cambian de categoría muchas veces les cuesta esa adaptación porque, queramos o no, pues hay connotaciones diferentes de una categoría a otra y cuanto antes, bueno, hemos intentado ya, ¿no? Que durante la pretemporada, en este periodo, pues que todo eso lo veamos, seamos capaces de adaptarnos y sepamos jugar con ello. Y yo creo que lo tenemos bastante, bastante claro y bueno, ahora ya es una cuestión de empezar el fin de semana, de ganar para de alguna manera pues reforzar todo lo que queremos pues transmitir y nosotros mismos ver en nuestro equipo, y para eso es importante empezar ganando, así que vamos a dejar toda nuestra energía en ganar ese primer partido, además en casa, que es verdad que es una pena pues no poder tener de forma presente a nuestros aficionados, porque creo que podrían tener un papel muy importante estando en el terreno de juego, pero yo creo que también lo van a tener fuera y van a estar igualmente presentes, y además para nosotros lo estarán, porque queremos pues bueno, demostrarles que queremos devolver este equipo donde tiene que estar, y sobre todo queremos que vean en cada partido que nos dejamos todo por este club y por esa afición, ¿no?
Empezar ganando, precisamente se le preguntaba eso, ¿no? Una temporada que va a ser muy larga, si es bueno empezar los primeros partidos, las primeras jornadas ganando, esto nos decía.
Per sort, con Bedius, con Egeu Poc, la categoria, i és una categoria molt, molt complicada, com Bedius, molt, molt llarga, que n'hi ha temps per a moltíssimes coses, per a anar bé, per a anar regular i per a no anar ni bé ni mal, no? N'hi ha temps per a tot. I nosaltres el que tenim que intentar és que tot vagi bé i tot fluixca des de l'inici, durant i en la part final. Entonces, clar que és important l'inici. ¿Que va a determinar lo que pase después? Pues no. Está claro que ni per guanyar el dissabte a l'Albacete tindrem absolutament respet, i per no fer-ho tampoc. Però, des de luego, volem començar guanyant. Hem treballat moltíssim en el dia a dia, pues, des de tots els estaments del club per a este inici, per començar guanyant. I ese és el convenciment i la il·lusió que tenim de pues anar millorant a partir de victòries. Anem a tindre un equip que bueno, pues, tal volta, perquè ara fa temps que no està a primera divisió, que conegueu menys, però que és un bon equip de la categoria, que la temporada passada pues, també va tindre una temporada difícil, i això sempre te deixa també una marca per a voler que l'any següent pues, comence de forma diferent, que venia de la temporada anterior per a que veixeu un poc el que és la categoria, l'Albacete, no? Venia de jugar els play-offs d'ascens a primera, que a més va jugar contra mi, en este cas, estarem a Mallorca, i d'un any a l'altre passa de jugar play-offs per pujar a primera a salvar-se l'última jornada. Pues això són els contrasts de la segona divisió, que tot és molt igualat, que per supost que sobre el paper pues, sempre n'hi ha equips que poden ser superiors o que partixen en un inici de favorits, però després la competició t'iguala per moltes coses, per forma de jugar i per la intensitat en la que se juga, per característiques de jugadors, i ja veureu com us van a posar les coses molt difícils, però bueno, nosaltres juguem, ja dic, a casa, tenim que intentar ja des del principi que jugar a casa siga pues, per a nosaltres una meravella poder jugar a este estadi, i això s'aconseguís a base de victòries, no? I en això anem a estar, intentar guanyar el primer partit, que ja dic que va ser complicat, en una categoria pues, molt, molt difícil. Sí.
I la duda que tots tenim i que realment volem que ens desvele el tècnic, com li afectarà la situació d'alguns jugadors con cartel a l'hora de fer les alineacions i con el mercat abierto, nada menos que hasta el 5 d'octubre?
Jo crec que al final lo que nos gustaría, desgraciadamente, a los profesionales del fútbol, vale de poco. Entonces, no tienes que pensar en lo que te gustaría, sino lo que es. Y ya he dicho antes que la realidad es que las fechas de mercado son las que son, y con ello tenemos que convivir y llevarlo con naturalidad. O sea, no hay problema, nos adaptamos. Y después, bueno, yo también he comentado antes que a día de hoy estamos los que hemos entrenado hoy. Aunque no puedo asegurar, porque en esto del fútbol no puedo asegurar nadie, pero entiendo que serán los que estemos en el partido del sábado, nos queda un entrenamiento, y a mí nadie me ha dicho que no pueda contar con un jugador o con otro, ni he visto ninguna mala predisposición de ningún jugador, todo lo contrario. O sea, a día de hoy los que están van a remar, van a empujar, van a ayudar, y vamos a ir utilizando los que pensemos que son mejores en cada momento, ¿no? Y a día de hoy, pues bueno, los que están es los que nos dan la opción de elegir. No sé si serán alineaciones, bueno, pues sí, posiblemente parecidas. Puede haber cambios en cuanto a que puedes jugar con un jugador o con otro, o que a día de hoy pues hay algún jugador con más molestias o con menos molestias que podrían tener en cualquiera de los partidos que hemos jugado con anterioridad, y eso te puede ir determinando un poco el 11. De hecho, sí, te adelanto que posiblemente hay jugadores que te van a determinar que puedan jugar más tiempo o menos tiempo precisamente por esos entrenamientos que llevan encima y por esas molestias que puedan tener. Entonces, bueno, pues tenemos todo en cuenta. Pero lo que no tenemos en cuenta a la hora de hacer la alineación es el mercado, porque a mí a día de hoy, vamos, la predisposición de todo el mundo y las directrices que tenemos es que intentemos utilizar a todos para intentar ganar el partido del sábado. O sea, ahora mismo esa es la idea. No hay nada diferente y no creo que haya nada diferente aquí el sábado.
Ojalá sea así, ¿verdad, Javi? Porque lo que queremos es que jueguen los mejores.
Bueno, yo soy muy de Vicente Moreno, ya lo digo ahora, pero también digo que era muy de Abelardo Fernández. A mí me gustan los técnicos que más allá de la propuesta futbolística sea una u otra, por ejemplo, la de Vicente Moreno es muy diferente a la de Abelardo, me gustan los entrenadores que hablan claro, sin demasiado adorno en el discurso. Quiero decir, lo que acabamos de escuchar de Vicente Moreno, pues lo podríamos decir cualquiera de nosotros, ¿no? Yo ahora mismo tengo estos jugadores y hasta que nadie me diga que no puedo utilizarlos, pues así será. Quiero decir, no creo que el discurso de Vicente Moreno sea vacío.
¿No te parece simplemente políticamente correcto, no?
No me parece, sí que me parece políticamente correcto, pero no me parece solo políticamente correcto. Es decir, no es un discurso que simplemente no se moje, como hemos tenido otros entrenadores, sino que habla con una normalidad absoluta. A mí me parece de lógica aplastante, ¿no?, lo que decía. Y si te parece, podemos comentar un poco también de lo que sería la previa, ¿no?, de este partido frente a...
Si te parece, acabamos con la rueda de prensa, que tenemos dos comentarios que también creo que le gusta oír a nuestros oyentes, y vamos ya con la previa. Por otra parte, se le preguntaba que, bueno, evidentemente el Español es el equipo favorito y sabe que la gente espera subir a la primera. ¿Esto decía?
Ahora, eso consiguen que ni a un favorito en la categoría, no ni a que amagar, que evidentemente, pues, seguramente serem una d'aixes motivacions per a tots els equips a l'hora de, possiblement, estar més motivats que en cap partit de la competició, donar el seu millor nivell contra nosaltres, inclús en comparació a altres partits. Bueno, això és algo que sóc conscient, però ho accepte i m'agrada perquè vol dir que estigui en un gran club. I al final jo crec que tots volem estar en els millors clubs. I després, en el que dius d'esperança, home, no, jo crec que aquí estem tots per a treballar, no sols l'entrenador, estem tots per a treballar en la mateixa direcció i se l'estem deixant ja l'ànima per poder aconseguir objectius. Però no és algo en el que tenim que pensar en el dia a dia. O sigui, nosaltres tenim que pensar ara mateix en preparar el partit del dissabte contra l'Albacete de la millor forma possible, sabent la dificultat que anem a tindre, i de guanyar el partit. Jo el que sé és que si el dissabte a les 11 de la nit han guanyat el partit, pues quan acabe anirem a casa a dormir, pues se n'anirem encantats de la vida, no? I això és el que tenim que intentar fer. I així anar partit a partit. I sona tòpic, però és que és la realitat. No n'hi ha, si no n'hi ha més. I després és que, evidentment, tenen que donar un rendiment i nos tenen que ajudar a aconseguir les coses. Són els jugadors. Si no tenim ningú una vareta màgica que fem res especial. Així se tracta de treballar molt, de fer-ho bé, d'estar acertats, tots els que estem en el club, i després, evidentment, com dic, els jugadors que són els que estan dins, que donen el nivell que tenen, que si donen el nivell que tenen, estic convençut que no s'anirà bé. Això ho tinc clar.
I, per últim, saber com ha reseteado a los jugadores del recuerdo de la passada temporada.
Todo se puede cambiar y después de una mala experiencia también tienes la oportunidad de generar una buena. Y eso es lo que vamos a hacer y vamos a intentar, pues, que cuando termine la temporada, pues todo el mundo esté contento. Y para eso el camino que ya hemos dicho que es tan largo y tan difícil en esta categoría, si vamos todos juntos, si vamos todos de la mano y empujamos todos en esos momentos buenos y momentos no tan buenos, que siempre los hay en la competición, pues yo creo que no es que digo que será más fácil, pero tendremos muchas más opciones de conseguir lo que queremos todos, porque no tengo ninguna duda de que todos los que estamos dentro y alrededor del club queremos lo mismo, porque salimos todos beneficiados.
Perfecto, y ahora unos consejos y vamos con la previa.
Mont Perico.
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Mon Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
I ara sí, Javi, què esperes del partido?
Vamos a hacerlo en versión express. ¿Hola?
Sí, sí, te oímos.
Sí, vamos a hacerlo en versión express, que hoy vamos a hablar de Heriberto Herrera, ¿me equivoco o no?
Pues la verdad es que no lo he repasado, pero seguramente.
Creo que sí, creo que sí. Luego ya lo comentaremos. Pues lo dicho, Español Albacete, sábado a las 9 de la noche, para quien no lo sepa todavía, retransmitido por Gol, o sea que no hay excusa para no verlo por televisión, aquel que no tenga el fútbol de pago. Será un partido, yo preveo, bastante igualado. Hablábamos durante toda esta semana de lo que es el Albacete de Lucas Alcaraz. Bueno, pues es un equipo que básicamente se estructura en una formación táctica de un 4-4-2 bastante clásico, así es como vino acabando la temporada el conjunto manchego, y así es como a priori debería empezar el presente curso. ¿Por qué? Porque no ha habido grandes cambios en la plantilla hasta la fecha, ya sabemos que el mercado está abierto, como tú decías, y seguro que lo sabrá, pero además de porque no ha habido grandes cambios en la plantilla, más allá de jugadores como Álvaro, que ha pasado a ser propiedad del Albacete y no cedido por el Getafe, pues lo cierto es que no le fue nada mal en el tramo final de curso. El Albacete, de los 10 últimos partidos de la pasada edición de la Liga Smartbank, solo perdió uno, perdió frente al Elche, ganó 4 y empató 5. Y así es como logró la salvación in extremis, con un gol de penalti en el último minuto frente al Cádiz, y ahí se armó el lío, ¿no?, con todo lo del Deportivo Fuenlabrada. Pero lo dicho, ni mucho menos, ya lo avisaba ahora Vicente Moreno, que nadie se espere que va a ser un camino de rosas. El Albacete es un equipo férreo, un equipo muy implicado en los duelos individuales. También hay otro dato que habla muy bien de esto. En estos 10 partidos que te comento, los 10 últimos de la pasada temporada, hasta en 4 ocasiones el rival del Albacete se quedó en inferioridad numérica. Quiero decir que es un partido en el que, tipo de partidos, pero en el que se va al límite. Obviamente el Español debe ser favorito al triunfo, pero ni mucho menos lo logrará, lo vengo diciendo a lo largo de esta semana, con un 4-0 como el que vimos frente a Almería. Sería una sorpresa, ojalá se dé, pero para mí no sería así. Más allá de esto, en el terreno individual, creo que la fuerza del Albacete está en el colectivo, sin lugar a dudas. Pero en cuanto a nombres, lo más peligroso que tiene, yo lo cifraría en el delantero Roman Zozulia, famoso por otra serie de
por sus poses.
Sí, más allá del fútbol, ¿no? Con circunstancias pues más allegadas a la política o como lo queramos decir, pero lo cierto es que el delantero ucraniano es un buen futbolista. Más allá de este asunto, es uno de los mayores peligros del Albacete. Y más allá de esto, a mí también me gusta mucho personalmente el portero, Tumeu Nadal, que recordemos hace creo que 2 veranos, si no me falla la memoria, o el verano pasado, que diría incluso, estuvo en la agenda del Español y finalmente no llegó, si no me equivoco, por la llegada de Andrés Prieto, influenciada por el hecho de que el técnico fuera David Gallego. Pero lo dicho, el Albacete es un equipo que está perfectamente capacitado para poner las cosas muy difíciles al Español, pero hombre, en principio esperamos comenzar la temporada con 3 puntos.
¿Vendrá a cerrarse?
Yo tengo dudas al respecto, ¿no? Sí que es un equipo que acostumbra a ceder, sobre todo uh-huh. Lucas Alcaraz. Vicente Moreno hablaba del Albacete al que se midió en playoff, y no es el mismo. El Albacete en el que se midió al playoff de Vicente Moreno con el Mallorca era el Albacete de Luis Miguel Ramis. Este Albacete de Lucas Alcaraz sí que es cierto que cede más la iniciativa del juego al rival, pero tampoco es que se encierre totalmente en el área y espere centros al área, ¿no?, y verlas venir, sino que sale al contraataque con cierta solvencia y ni mucho menos vendrá a perder el tiempo desde el minuto 15.
Perfecto. ¿Y alguna noticia más? ¿Alguna incorporación de última hora?
Más allá de esto, se despedía Pipa en una carta, en una emotiva carta en la que comentaba que el Español es el club en el que le ha permitido cumplir su sueño. Recordemos que desde pequeñito había estado con Blanquiazul, ha marchado por una cifra entre 500.000 y 750.000 euros. Insisto, yo espero que el Español haya guardado una opción de recompra porque es un jugador joven y que puede explotar. Más incluso con Carlos Corberán en el Huddersfield. Más allá de esto, esperamos que se haga oficial, entiendo que entre hoy como máximo mañana, la marcha de Víctor Gómez al Mirandés. Si no me falla ahora mismo la memoria, todavía no lo es. Se da por hecha, pero todavía no lo es. Sí que veíamos...
En teoría ha ido a pasar la revisión médica.
Claro, pero quiero decir que el Mirandés todavía no ha oficializado su llegada. Moja sí que ha entrenado ya hoy con el Mirandés, por ejemplo, y más allá de esto se habla en las últimas horas.
Recuerdos, dejamos ayer colgado el tema de Moja y sí, evidentemente su contrato es hasta 2022, o sea que tiene un año más.
Eso es. Y más allá de esto, de posibles llegadas, llevamos todo el verano escuchando el nombre de Keydi Barre, ¿no?, del centrocampista albanés del Málaga. Bueno, pues la intención del conjunto malacitano pasa obviamente por inscribir al jugador. Pero eso no quiere decir que no vaya a venir, sino que, pues como ocurre con el Español, con jugadores como Raúl de Tomás, Leandro Cabrera o Mar Roca, con opciones de salir, pues mientras estén disponibles, entiendo que el Málaga contará con Keydi Barre, ¿eh? Lo mismo nosotros, y es a lo que estamos, a la espera de eso, de los movimientos que se puedan producir. Al parecer, la prioridad del Español, se habla en las últimas horas también de que el Español podría estar pensando en reforzar su zaga. Desde Cádiz se apunta que Fali Jiménez, el central que estuvo en la cantera del Barça un año, por cierto, sería un objetivo del Español, y se confirmaría con esto que desde los despachos blanquiazules pues se tiene muy presente que los jugadores que llegan, el hecho de que hayan tenido una muy buena experiencia en segunda división se valora muy positivamente. Han llegado Miguelón y Óscar Gil, que saben lo que es ascender el pasado curso, y Fali también lo hizo con el Cádiz. Habrá que ver cómo acaba de concretarse o no esta llegada, pero seguro que está influenciada por el hecho de que salga o no Leandro Cabrera. Más allá de esto, lo mismo, la línea atacante y en banda, pues tres cuartos de lo mismo. Que salga o no Raúl de Tomás condicionará que llegue o no un delantero, y o que en su lugar pudiese llegar un jugador de banda, que sí que parece sería una posición que querría reforzar el Español antes de que se cierre el mercado el 5 de octubre.
Perfecto, Javi, pues esperemos que rompamos esta estadística negra del Español en los arranques en segunda con una victoria. Nos vamos ya a las historias del Español, hasta el lunes.
Històries de l'Espanyol ens arriba de la mà de la Fundació.
Y antes de la historia que nos traerá hoy Enric Verdet, recordaros la efeméride del día. El 10 de septiembre de 2001 se inauguraba la ciudad deportiva del Español, San Adrià, una ciudad deportiva que ahora tiene, como sabéis, el nombre de Dani Jarque. Todos disfrutamos de aquel momento porque era recobrar patrimonio después de desaparecer Sarriá. Vámonos ya con las historias. Tenim ja Enric Verdet a l'altra línia del telèfon. Bona tarda, Enric.
Bona tarda, Josep.
Com estem? Com han anat les vacances?
Bé, molt bé. Gràcies a Déu, tot molt bé.
Pues vinga, em sembla que recordarem el primer pas per segona, no?
Sí, la primera temporada de l'Espanyol a la segona divisió.
Pues perdona, un consell i comencem.
Sí.
De la mà de la Fundació, l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs?
I ara sí, Enric, endavant.
Bé, crec que en el moment actual en què estem a punt de començar la temporada a la segona divisió, no estarà de més recordar la primera vegada que vam caure en aquest pou, tot i que, igual que les tres següents, vam recuperar ràpidament el nostre lloc a la divisió d'honor. L'Espanyol havia estat juntament amb Madrid, Barcelona i Bilbao, un dels quatre equips que havien jugat sempre a la primera divisió, des que s'havia iniciat el campionat de l'any 1929, i no havien baixat mai a segona, tot i que haguessin jugat tres promocions per evitar el descens. Però va arribar el moment en què això es va acabar per nosaltres. Va arribar una desgraciada temporada, la 1961-62, en la que després d'obtenir alguns resultats molt dolents, com per exemple, recordo, un 6-2 al camp de l'Elche, i de canviar l'entrenador José Luis Sasso pel duo Zamora-Arcas, vam acabar al final condemnats a jugar la promoció, que vam perdre finalment amb el Valladolid, que ens va portar de cap a la segona divisió. Curiosament, aquell any, aquella temporada, havia significat el nostre debut a Europa. El cop va ser molt fort. De jugar a Madrid, Barcelona, Sevilla, València, etc., passaríem a jugar contra l'Indautxo, l'Angreu, el Baskonia. Més o menys com ara, en què hem anat de parar de l'anomenada Liga Smart Bank, i ens haurem d'enfrontar equips com el Fontlabrada, el Corcón, el Pontferradina, el Mirandés, etc., sense que signifiqui això faltar el respecte a tots aquests equips. Per enfrontar-nos a aquella temporada 62-63, la primera que jugaríem a la segona divisió, havien fixat com a entrenador a l'Heriberto Herrera, el mateix que havia pujat al Valladolid, que era un home molt seriós i molt treballador, i que va imposar una estricta disciplina a l'equip. També teníem el Domingo Almanya com a secretari tècnic, que en tot moment va compartir molt bé el seu càrrec. El començament no va ser massa exitós, ja que el 16 de setembre vam empatar a casa amb l'Indautxo 0-0 en un partit força dolent, i això va significar la primera decepció a la nostra afició, que sempre va demostrar des del primer moment estar disposada a recolzar l'equip. Menys mal que el següent partit es van recuperar i van guanyar el camp del Baskonia per 0-2 amb gols de Pulser i Paredes. Les coses es van arreglant i després de la jornada 13 amb l'empat al camp del Pontevedra, 1-1, anaven ja tercers amb 18 punts. Just al darrere del Pontevedra i la Real Societat, que amb 19 punts ocupaven les primeres posicions. La primera volta la van acabar guanyant el camp de l'Atlético Baleares per 0-1 amb gol de Castaños, el minut 26 de la segona part, passant a ocupar la primera posició de la classificació amb 22 punts, seguits del Pontevedra i la Real Societat amb 21. Vam seguint els primers llocs fins a arribar al partit més decisiu a Sarrià contra el Pontevedra, que va tenir lloc el 7 d'abril de 1963. Faltaven encara dues jornades més per acabar el campionat i havíem que guanyar per força si volíem pujar directes a primera divisió. Sota l'arbitratge de l'àrbit mallorquí Rigo i en un camp de Sarrià ple a vessar, van presentar aquest equip. Joret, Barrera, Bertoli, Ribas, Santos, Gatell, Carranza, Indio i Lídor, Esparells i Castanyos. A poc de començament va marcar Castanyos 1-0, però poc després va empatar el Vallejo i a la segona part en Ribas, el nostre defensa, en una jugada molt desgraciada de fer l'1-2. De tot aquell partit, el Pontevedra s'assegurava pràcticament el primer lloc i, en conseqüència, l'ascens directe a primera, mentre que nosaltres hauríem de jugar la promoció. Finalment vam acabar segons amb 39 punts, mentre els gallecs eren primers amb 41. Ens va tocar per jugar la promoció el rival, el Mallorca, que havia acabat en 13 lloc de primera divisió. I el primer partit el vam jugar a Sarrià el 12 de maig d'aquell any 63, sota l'arbitratge de Virigai. La primera part va marcar el Pepillo, el 0-1 pel Mallorca, la cosa es posava molt negra, però a segona part vam remuntar amb dos gols de Castaño i Boi, que ens van otorgar una justa victòria per 2-1. La tornada a Palma el diumenge següent, que va ser el 19 de maig, va anar rodejada d'un ambient força caldejat per l'afició mallorquina. Va arbitrar l'Ortiz de Vindímil, que va tenir un arbitratge molt influenciat per l'ambient. Va començar a marcar amb Vergara, de falta, i al darrer minut de la primera part va empatar el nostre Domínguez de penalti. A la segona part ens van pitar un altre penalti molt discutible per unes mans involuntàries de Bertolí i Sant Pedro va fer el 2-1. Havíem de jugar un tercer partit de desempat, que es va decidir a jugaria el següent dijous, dia 23, curiosament el dia de l'Ascensió, a l'estadi Bernabéu de Madrid. Nosaltres vam jugar amb Piris, senyora Bertolí Muñoz, Santos Abel, Bois, Ribas i Vígores, Domínguez i Castaños. L'àrbitre, el senyor Caballero, que no ha influït el resultat. Al minut 31 de la segona part, en Boi treu un córner i Vígores remata de camp, marcant el gol decisiu, el de 1-0. Encara va tenir temps el nostre porter Piris per fer una gran parada a una falta que li havia tret en Vergara al minut 41, quan el Mallorca apretava de valent per aconseguir l'empat. Vam acabar guanyant i en acabar el partit es va afermar l'eufòria. Havíem tornat a primera, amb l'Heriberto Herrera a ombros dels nostres jugadors, que havien estat com a bojos festejant la victòria, que significava ni més ni menys que el retorn a la primera divisió. L'endemà, el divendres, l'arribada a l'aeroport del Prat, amb milers de seguidors esperant els jugadors, va ser un aconteixement inoblidable. Recordo, doncs, jo i vaig ser-hi, com es va omplir recinte, com els jugadors van tenir una rebuda impressionant. S'havia complert el nostre somni i hem retornat al lloc que mai hauríem d'haver abandonat. El club havia posat a disposició dels seguidors una flota d'autocars que sortien cada 10 minuts del local social que estava al carrer Còrsega 300 i anaven destí a l'aeroport. Així es va acabar feliçment aquell tan mal any, aquella temporada 62-63, la primera en què tota la nostra història vam haver de jugar a la seva divisió, a la que malauradament acabem de retornar per cinquena vegada. Esperem que aquesta vegada el retorn tampoc es faci esperar i l'any que ve tornem a jugar a la primera divisió, categoria que mai hauríem d'haver abandonat, que es mereixem per la nostra història. Precisament ara, quan estem a punt de complir i celebrar els nostres 120 anys d'història.
Tant de bo serveixi precisament aquesta efemèride de 120 anys per tornar sense problemes a primera, Enric. Molt bé, doncs uns consells i anem ja cap a la tertúlia.
Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. Tu perdràs?
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar, amb gust de mar, amb gust de Cambrils.
Ràdio Estel.
Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Els dijous a les 8 de la tarda, Economia en Valors, un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Economia en Valors, els dijous a les 8 de la tarda, a Ràdio Estel.
Tens alguna cosa a dir? Escriu-nos a oients@radioestel.cat. Et llegirem. Recorda-ho, oients@radioestel.cat. Digues la teva i t'escoltarem.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. L'actualitat del món perico a Ràdio Estel. De 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres.
Saludem els nostres tertulians. Ricard Casas, bona tarda.
Hola,
Ricard ja ha dit 4-0, després ho parlarem.
Sí.
Àngel Bergadà, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
I l'Enric encara el tenim per aquí. Enric, et quedes a la tertúlia, oi? Pues no, no ho tenim. Anem a la tertúlia, doncs.
La sobretaula.
Pues sí, com deia, Ricard ja ha dit un 4-0.
Sí, vull tornar a aquell esperit de... Joder, Javi, Carlos, sois el grup cenizo. Ostres, ara estem molt, molt engrescats amb aquesta pretemporada que hem fet i dic, ostres, ja està este que no se crea la gente que no vamos a ganar 4-0. I dic aquí, pues, ¿por qué no? Dic, ostres, venimos de hacer una pretemporada magnífica. No sabemos los que no, se nos irán, pero bueno, si seguimos la dinámica, ¿por qué no? Hemos jugado muy bien y con un entrenador que tiene las ideas muy claras y con unos jugadores que mientras no se nos vayan, pues ¿por qué no?
Ya han comenzado con las excusas, ¿no? Es que el primer partido no vaya el guanyem,
sí, sí.
Y eso se va a acabar.
Bueno, m'ha agradat en aquest sentit la roda de premsa del de Vicente Moreno, perquè bueno, res d'excuses, sobretot ha repartit moltes vegades adaptar-nos, que ens hem d'adaptar a la nova categoria i a la nova situació, i penso que quan més aviat ens adaptem tots, aficionats també, jo el primer, temps que tenim guanyat. Jo no repetiré el 4-0 per no enxafar-li la porra al Ricard, però guanyarem, hem de guanyar holgadament, dic un 3-0, però és que hem de guanyar, prou excuses, és l'Albacete, som l'Espanyol, i si comencem ja amb el que no hi arriba el fàcil, doncs aleshores quan estem a primera que no ens recordin que el dels pressupostos.
I també m'ha agradat el que ha dit de que jugaven els millors, o sigui, que ningú li ha dit no, aquest no els toquis perquè està amb la porta de sortida o la passarel·la de sortida i no...
Sí, és un tio que ha adaptat el del partido a partido. I estic totalment d'acord amb l'Àngel. M'ha encantat la roda de premsa. És que m'ha fet tornar optimista. Jo vaig acabar en el lado oscuro l'any passat, però des de molt, molt temps abans d'acabar la temporada, que m'han fotia d'aquest grup de pessimistes, i vaig acabar molt pessimista, molt crític amb els jugadors, ja ho saps. Però, ostres, si ara té un grup de jugadors de 3, 4 o 5, que sembla que uns han recuperat il·lusió, uns altres sempre han tingut el nivell, i a més, no sabem si ens marxaran o no, per què no disposar d'ells? És que... tots sabem que hi ha 3 o 4 que tenen el 90%.
Sí, l'important són els 3 punts. Exacte. L'altre està molt bé, és molt maco, però l'important són els 3 punts.
Exacte.
De jo, cada jornada.
Jo havia rajat molt també de les rodes de premsa d'algun tècnic dels molts que vam tenir l'any passat, i dic, bueno, que si seguim amb la línia d'aquest home, jo crec que tots farem pinya. I mira que és difícil tots fer pinya amb el complicat i complex món dels pericos, perquè és horrorós. Ens agrada discutir-nos i portar-nos a la contrària més que... Però ara crec que hi ha bastanta unanimitat amb la il·lusió de... Hi ha dues unanimitats. La il·lusió de la temporada que comença i el parche dichós de les samarretes que no agrada a ningú. Hi ha dos temes que són molt clars.
Hi ha una cosa que ens uneix sí o sí i és que l'objectiu està clar.
Segurament aquest any és l'any que jo recordo que tots tenim l'objectiu claríssim i només n'hi ha un. No hi ha... Primer els 40 punts i després ja veurem, típic de nostre, dels
top 10, no
sí, primer els top 10, bueno, sí, ja veurem, el més amunt possible, i lluitar per... No, aquest any no hem de lluitar per res, aquest any hem de pujar a primera, a la primera, com tu dius,
sí, sí.
I no hi ha més. I clar, doncs si tenim uns jugadors que cobren de l'Espanyol, que segueixen en plantilla... facin el que facin d'aquí 3 setmanes o facin el que facin a partir del 5 d'octubre, ara són de l'Espanyol, ara estan cobrant de l'Espanyol, i si estan en forma, en condicions, i l'entrenador ho considera interessant, i tots ho tenim al cap, doncs, a Cabrera o a Raúl de Tomàs o Marroca, inclús, si estan bé i en condicions, han de jugar.
Que una altra cosa és el que tu has també criticat últimament i que et dono totalment la raó perquè tothom vegi que de quan en quan l'Àngel Bergada i jo estem d'acord.
Poques vegades, que si no seria molt avorrit, Ricard.
No, és que...
Fotis ara, eh?
No, però que, tinc l'ADN de la discussió i del perigo i m'agrada molt, però sí que és veritat que vaig dir sí senyor quan l'altre dia donava suport a el que havia manifestat el Dani Solsona, de dir és que això és un cachondeo, és que sí. Els terminis haurien de tancar-se quan comença la competició... I dic, no puc estar més d'acord. A més, tu ho vas explicar molt, molt bé. I dic, ja, però en certa manera és també el que passa amb els mercats d'hivern. El que passa que ja és més avançada, no és al principi de temporada, però aquest any s'està desmadrant perquè podem tenir un canvi de plantilla enorme. Però...
Aquest any és un cachondeo, en poques paraules.
Bé, i sobretot perquè jo ja criticava, em sembla que moltíssima gent que pogués jugar dos partits amb el mercat obert, però que aquest any seran quatre. Normalment eren dos partits, bueno, un partit i un peron per seleccions o pel que fos. Aquest any són quatre partits, són 12 punts que hi haurem jugat i amb el mercat obert. És a dir, que jugadors que han jugat amb nosaltres poden jugar la següent setmana contra nosaltres.
I és molt difícil que els jugadors s'aïllin dels comentaris.
I és això que et volia dir. Clar, estar un mes, estar quatre partits, pensant si encara estic en negociacions, si el meu agent m'ha dit que ho tinc mig fet amb aquell o mig fet amb l'altre, no pots estar centrat en el futbol.
Impossible. Per molt professionals que siguin, és impossible.
Actitud i actitud. Qualitat i talent, evidentment. ja se'ls hi suposa, amb aquests jugadors que cobren el que cobren per la qualitat i el talent que tenen, però de més actitud, i centrats únic i exclusivament en l'Espanyol i únic i exclusivament en pujar. Res més.
I jo també per part de l'afició, que estem units, com deia el Ricard, tenim tots la idea clara, però per altra banda, perquè venim d'on venim, jo crec que hem de pujar un esgraó a l'exigència. O sigui, hem de ser més exigents que l'any passat. O sigui, no dir, no, aquest any els hem d'acompanyar perquè... No, al revés.
És el que ha dit l'Àngel, hem de ser primers o segons. No hi ha una altra opció, primers o segons. L'optimisme ve molt de que hem jugat, traient a l'Osca, que era un rival de primera, contra potencials rivals directes. Hem jugat molt millor, és que no només hem tingut resultats clars, perquè el dia que vam perdre, que va ser contra l'Osca, precisament, tampoc va ser un resultat just, vam jugar molt bé. A estones de partit va bé, després quan comences a treure tots els xavals, doncs ja es desfigura una mica la cosa. Però és el que dius, hem de ser exigents en dir, hem de quedar primers, o en el seu defecte, segons, i pujar directes, i quan abans millor. Hi ha els hiperoptimistes que al desembre serem de primera ja. Que és impossible matemàticament, però és igual, no? Volem dir, és que ho guanyarem tot, tant de bo. Sí que l'estadística refereix que normalment a segona, si aneu mirant els últims anys, passa sempre el mateix. Equips molt superiors, molt clarament posats en les posicions de lideratge al principi, després tenen un moment de davallada que inclús comprometen o acaben no ascendint. Llavors hem de vigilar els accessos d'eufòria, perquè aquí som molt tendents a dir no tenim equip, no pujarem, perquè ens sembla que el primer partit ja vam sentir també alguna crítica i ui. I quan vam fer dos partits clars amb resultats molt contundents, ja semblava que pujaríem. Som l'Espanyol i és així, sí, és l'afició. El que passa és que ja veurem, perquè l'any passat es va demostrar que era un equip molt influenciable per l'ambient, pels resultats, col·lectivament i individualment. El gran exemple d'individualment ho hem parlat moltes vegades aquí i s'ha parlat en mitjans, el Calero, com un que ens havien venut, com un central fiable amb sortida de pilota. Jo una vegada em discutia aquí, dient, no li he vist treure ni una sola pilota des de darrere, són els nervis, són l'adaptació, són a l'entorn. Vale. Doncs espero que aquest any no succeeixi ni a nivell individual, torno a repetir, ni col·lectiu.
Hi ha altres jugadors que també són influenciables psicològicament, Darder, no?
Darder, jo estic convençut, no es va parlar, però el David López l'any passat, o sigui, el rendiment va ser nefast del David, i a més s'expulsava en moments del partit que deies, què fas, tio? El más puro estilo David, Víctor Sánchez. Ara quan parlava de que els equips rivals de l'Espanyol i de l'Albacete sovint no acaben amb els 11, pensava, dic, bueno, no tenim el Víctor, tranquils tots, dic, no passarà res. No ho sé, jo crec que aquests jugadors, si no marxen, s'han de recuperar i cuidar entre cotons psicològicament, de dir que entrin en una dinàmica bona.
Però independentment dels partits de pretemporada, que evidentment no serveixen com a exemple, el que sí que hem vist és que no té res a veure amb l'equip de l'any passat. O sigui, no solament pels jugadors. La forma, l'esperit, es veu, no? O sigui, s'han oblidat. S'han fet neteja i són uns altres.
I l'actitud mental, el reset mental que han fet. Deia el Ricard l'any passat, doncs, de Calero, de tots aquests que s'enfonsaven al primer fallo. Jo penso que l'any passat el gran rival de l'Espanyol va ser l'Espanyol. Va ser la fragilitat mental que tenien els jugadors.
I veus com jugadors que pràcticament els estaven devaluant com Melendo, dius, ostres, si no, teníem un jugador de futbol.
El gran invent, entre cometes, que ha fet Vicente Moreno ha sigut posar a Melendo al seu lloc.
Sí.
Ha sigut tan senzill com això. Hem fet-lo jugar per darrere del davanter referència i doncs, ell repartint joc a darrere i de mitja punta juga més. Jo penso que aquest any també el gran enemic de l'Espanyol seguim sent nosaltres, vull dir, no seran els rivals. I que no es confongui l'eufòria aquesta, Ricard, que estem dient, aquesta exigència, que no es confongui amb prepotència, perquè al final, vull dir, el pressupost, només pel pressupost, només amb el nom i només amb la història d'Espanyol, no guanyarem els partits.
No, és exigència.
I aquest any hem vist doncs, com el Girona tenint un pressupost el més important, no sé si tenia 29 milions, doncs seguirà segona i per molts anys seguirà segona, perquè no pujant a la primera, doncs després tot es complica a nivell de diners, no? Per tant, no serà fàcil, però sí és exigible des del minut menys 1, exigible que pugin a primera donant-ho absolutament tot, sense cap mena d'excuses i sense res. Fàcil, no, respecte respecte als altres rivals? Evidentment que sí, no cobrem amb la prepotència que sempre critiquem als culers quan estem a primera, no? I amb motiu la critiquem. Doncs no caiguem ara amb això, no?
Que no
exigència
és...
tota.
Exacte, exigència. No és prepotència, sinó que el que fem és posar en valor les virtuts d'aquest club. I una de les virtuts que té és una pedera que sempre hem dit i han dit que són de les millors d'Espanya i que, evidentment, amb un tràngol com aquest, passar per segona serveix, no? Perquè els jugadors del filial estan a un pas de segona divisió, estan jugant a segona B. O sigui, tens aquest actiu que abans no el podies fer servir tant, però ara que, evidentment, ho tenim i ho estem veient, no? O sigui, jugadors que han jugat la pretemporada i que de seguida ja els volem ficar al primer equip, que, evidentment, no estaran allà, però sí, per aquesta temporada tan llarga ens servirem perquè farà falta tenir un recurs per, segona, o sigui, per la segona volta, evidentment.
Serviran, i jo crec que la política del club d'últimament de la Pedrera és bona. Cedim i tornen reforçats els que ho necessiten, es va pujant a comptagotes i amb tècnics que aposten, el Vicente Moreno ha arribat i en seguida ha apostat per pujar un munt de nanos en previsió, per una part dels que se li puguin anar, però en previsió del que dius tu.
Perquè sap que serà llarg.
I hi ha una cosa que també hauríem de parlar. Mira, l'any passat van haver dos grans premonicions Nostradamus del jo ja te dije, jo ja lo dije o tal, que van ser, jo la segona jornada, com ja s'ha dit moltes vegades, que vaig dir no veig ningú equip pitjor que l'Espanyol i patirem, i tu quan vas dir les poques possibilitats que teníem se'ns en van amb el fet de tenir que haver de jugar a porta tancada sense públic, perquè era el nostre gran valor per la reacció. La llàstima, ho ha dit el Vicente Moreno també, que si amb aquest clima d'optimisme a sobre poguessin començar amb l'estadi ple,
clar,
ja posàvem unes taules de primers partits guanyats, que, ostres, és una autèntica llàstima, perquè es va veure, al contrari, el que vas dir tu, que ho vas preveure molt bé, perquè va acabar passant, que el fet de no jugar a casa va ser desastre total.
Era el nostre as a la màniga i el van perdre.
I ara doncs, comencem també amb aquest dèficit, que una de les aficions que més podrien apretar els contraris jugant a casa, t'ho imagina't, equips com els que ha dit l'Enric, sense desmereixer, però de baixa categoria o sense la historial a categories superiors que té l'Espanyol, doncs anar amb un no va dir Sarrià, encara en segueix sortint, amb un sí. Cornellà, amb, què et diré jo, 25.000, 30.000, 22.000 persones fent soroll i apretant, no ho tindrem. Llàstima, però bueno, és el que tenim.
Sí, perquè 28.000 socis. Sí, com a mínim estem allà.
Sí, jo penso que aquest any l'àrea social o qui hagi pres la decisió de fer aquesta campanya i aquesta decisió de renovar automàticament a tots els socis, penso que és un encert brutal. Almenys, bueno, doncs es manté el carnet a la butxaca a l'espera de que l'any que ve doncs pugui recuperar la il·lusió de tornar a estar primera, no? Però a part d'aquests 28.000, que jo també penso renovar, encara que sigui gratuïtament, renovar a 28.000 persones és perquè tens aquestes 28.000 persones que ja eren socis. Clar. Si no haguessis tingut 28.000 socis l'any passat, ara no haguessis pogut renovar gratuïtament ni de cap altra manera 28.000
socis. La massa social hi és.
Per tant, la massa social de l'Espanyol la coneixem, és el millor que té aquesta casa, no falla mai, i a més em sembla que fins i tot hi ha, no sé si vaig entendre, 400 altes amb abonaments.
500, sí, ho he llegit.
Tot de 500, que clar, doncs amb les circumstàncies que estem, amb el moment que estem, a la categoria que estem, i amb el tema del coronavirus, que hi hagi una sola persona que es dongui d'alta, doncs no és una sola persona.
Sabem que no anirà cap partit, de moment. No?
Simplement doncs, per dir, estem a segona, però seguim estant aquí, que s'hagin donat d'alta quasi bé 500 persones, diu molt, moltíssim, a favor de la...
Fins ara hem parlat de lo positiu, però també hi ha coses negatives. A aquest equip li falta. Sí, parlant, per exemple, ara l'interès aquest pel Fali, perquè de centrals anem molt curts.
Centrals anem curtíssims, davanters tenim una incertesa enorme, perquè podem tenir la millor davantera de la categoria amb diferència.
Com estàvem l'any passat.
A tornar com l'any passat. Vull dir-te, és que és aquest el problema, de dir, hem passat per totes les etapes, tindrem a De Tomàs Estuani, amb el millor dels casos i optimistament, no és que el De Tomàs se'n vaia irremediablement, ahir parlaven de l'Atlètic, o avui, ja no sé quan ho he llegit, l'Estuani no està clar, perquè si té una bona oferta de primera, doncs jo també ho faria, probablement.
I a part està el tema del límit salarial.
El tema del límit salarial, exactament, tampoc permet moltes alegries. I després a darrere, bueno, és que hem de ser molt optimistes, perquè passem per recuperar Calero, cosa que jo no tinc tan clara, perquè a mi m'ha demostrat encara moltes coses, perquè l'any passat va ser una decepció. Aquests partidets també n'ha fet alguna, de les seves, amb la qual
cosa... L'últim partit.
Sí.
Després, el Lluís López, vull pensar que són d'aquestes sessions, ell i el Puado, que li han anat molt bé la sessió. Jo sé que
però principi... li podem donar tota la responsabilitat.
Clar, a just el que anava a dir, dic, és que el Bernardo, per lo que sembla, ja no hi és, ja no hi serà. Cabrera, 90%, és dels del club del 90% de marxar. Què fem? És que ens hem de posar ja, perquè imagineu-vos que un dels dos, perquè vull pensar que si se'n va amb el pitjor dels casos qui se n'ha d'anar, tenim, bueno, tenim la variant de David López, que sembla que amb el Vicente Moreno no compta amb ell com a central, com han comptat amb les últimes temporades. Sí que seria un parche, però clar, tenim el Lluís i el Calero com a titulars. I si se'ns lesiona algun? És que hem de posar ja algú allà.
Sí, però teníem 5 centrals.
Sí, és un dels llocs que més han de reforçar. El central, es quedi o marxi Cabrera, penso que fa falta un central. El tema Fali, no sé, el tema Fali jo seria... partidari, no et puc dir com juga perquè em sembla que no l'he vist mai, però sí que em sembla que és un tio de 1,90 i amb cinta de ogro de l'àrea. Hi havia un entrenador, no sé si de tercera divisió o de regional, que deia que un, ho deia amb to de conya, però em va fer molta gràcia, un central ha de estar mal afaitat i oler ajo. Saps? Nada de rubitos ni d'això, tipo Calero, ai, perdón, por favor, ni de dar la mano, no. Ai, venga, tipo mi, tipo jo pensava amb el Mino, tipo Malaifuc, aquell de tal, tipo amb tota aquesta gent que hem tingut i al final, doncs, marquen una miqueta el seu territori dins de l'àrea, no?
Contava el Solsona una anècdota que estava jugant, no recordo quin central era, però era un d'aquests, no? I estaven a la línia del centre del camp i li diu... Tu, xaval, perquè llavors el Dani era jovenet, tenia 18, 19 anys, tu te quieres dedicar a esto, ¿verdad? Pues por allí no pases. Directament.
Doncs aquest necessitem, recuperem-lo, Dani. Digue-li al Rufete, parla amb el Rufete que el recuperi.
Necessitem algú d'aquests, perquè sí, està molt bé tenir gent que la toca i tal, inclús al centre del camp, no solament a la defensa. Crec que al centre del camp també ens fa falta...
Sí, jo del centre del camp...
múscul, no?
Tampoc et puc dir si el Keidi Bar és l'ideal, no ho sé... Però sí que és un... El que diu ara aquest, doncs, em sembla que té 23 anys i em sembla que ocupa molt espai, em sembla que és un... Salvant les diferències, doncs, un pollon que teníem fa anys amb el filial o... No sé, gent que imposa la seva llei al mig del camp, no? I una altra cosa, ja per seguir cap endavant amb l'equip, es quedi o marxi Raúl de Tomàs, que Raúl de Tomàs jo el tinc dins d'un parèntesis que no sé encara no sé on encasillar, encara no sé quina estanteria posar-lo, potser l'acabaré posant a la casilla de la presa de pèl, directament, però ara, de moment, el tinc aquí sobre la taula sense que calés posar-lo. Però sí, sigui Estuani, sigui un altre, sigui qui sigui, amb Raúl de Tomàs, sense Raúl de Tomàs, fan falta un davanter
sí,
de gols.
Sí, en cas de Puado estem el mateix, no li podem donar tota la responsabilitat
No, i a més Puado, doncs amb el Saragossa va fer, bueno, es va lesionar, però portava 4 gols, em sembla, de memòria, i necessitem un jugador de 20 gols. Pot ser en Barba? Bueno, per què no? És un jugador de banda que té caràcter i xuta i li agrada. Però seguim tenint el mateix dèficit que teníem abans del mercat d'hivern de l'any passat. Aquí no hi ha ningú que faci gols. I clar, després que jo ja m'he tornat optimista, ja m'he tornat positiu, ja soy pro todo el mundo, ja he passat pàgina de tot el que vaig patir i tots els adjectius que ja se m'han esgotat, tots per descalificar Rufete, jugadors, directives i tot.
Després de cremar tothom...
A partir d'ara, retrovisor pel cotxe i a mirar endavant, no? Però clar, és que Rufete, que l'any passat va veure que els substituts de Borja Iglesias eren Caleri i Ferreira, doncs aquest any ha de ser el que substitueixi la possible baixa, la més que segura baixa, de Raúl de Tomàs.
El fet que ara és l'home que mana a tot...
Raúl de Tomàs, que per cert va portar ell i que sembla ser que pot marxar si algú li paga només, almenys aquest primer any, només la fitxa. Que seria molt bo perquè baixem l'límit salarial i això ens dona marge per moure'ns, no? Però... Però bueno, ja entraríem...
Se podria marxar cedit.
Sí, cedit, només per aquest any, t'he dit. Que podríem perdre només per aquest any, no?
I recuperar-lo primera.
Que per altra part, perdó, Ricard, que per altra part, si un equip com l'Atlètic de Madrid, o sigui, veu que pagant només la fitxa pot tenir el jugador, doncs per què pagar el traspàs? I el compraré l'any que ve, no? Potser.
Sí, però realment és una jugada...
Té tot això perquè m'has dit, passemos a l'aspecte negatiu. Sí, sí. Però jo estic molt optimista aquest any i vull seguir sent.
No, i ara dèiem coses com que... És que ens segueixen venent coses que no són, perquè ens van vendre el Volei com un golejador, que venia ben fet no sé quants gols.
I ho era a la Xina.
Ja.
I ho era a la Xina.
Ah, però és que veus-lo d'aquí... És que la Lliga Xina no és la Lliga Xina. O sigui, per molt que sigui la Lliga Xina o la d'aquí, si estàs a mig metro de la línia de gol i el porter desplaçat a l'altre pal, l'has de fotre dintre. O sigui... És que no. I llavors, clar, i quan et veus que Caleri... Hosti, les discussions que vam tenir aquí amb Caleri i Ferreira, quan dos individus que no vull recordar-me ara em deien que eren
encara
killers...
Encara confiaven en Ferreira, jo crec que encara hi confien.
Hosti, és que jo deia, no sé quin futbol veieu, dic, la grandesa del futbol és que tothom pot opinar, no? Sí. Però no sé quin cony de futbol veieu.
Bueno, jo, en el cas de Goulet, crec que... Evidentment, o sigui, ell ho té clar. O sigui, és el primer que no ha volgut aprofitar aquesta posició que té, perquè ell és un producte, vamos, estrella, no?
Sí, de
qualsevol equip, com a màrqueting, o sigui, té totes les portes obertes, no? Però, en canvi, ell s'ha volgut quedar aquí perquè ha dit, hòstia, la primera divisió és fotuda, però la segona en puc sortir. Penso que ha fet aquesta reflexió. I jo penso el mateix. O sigui, per mi és un bon jugador i, evidentment, no tindrà els problemes que tenia en primera divisió per marcar. I ens queden 10 segons. O sigui, que ja estem... Has donat el resultat o no?
3-0.
3-0.
4-0 i cloc això amb el reto.
Pues jo 2-0. Vinga. I el dilluns ja comentarem. Ja sabeu, Montperico, a partir de l'esquadra. No perdeu la sintonia.